els podcasts de Ràdio Estel.
La Generalitat de Catalunya, el govern de tothom, patrocina Filosofia Millennial.
Ja sabeu, el que volem és començar la setmana amb fent tries, reflexió. Què rius, Leo?
És que tinc un pollo amb un repartidor de fa dues setmanes.
I ho has pogut solucionar?
Vaig posar l'adreça de la meva anterior casa.
Vols posar aquí?
No, ja està solucionat. No, està solucionat ja, està solucionat.
Sí?
Sí, però clar, per sort m'he mudat a 100 metres de casa, llavors el repartidor pot arribar.
Jo és que estic seguint, o sigui, és
la filosofia,
el serial.
Els problemes de Leo Esplugues.
Mira, mira, total, però ja tens casa o no?
Tinc casa.
I home, sí.
Tinc casa.
Val, bon lloc, a més, val.
Bon lloc, sí, bon lloc. Sí. Molt a gust, a sobre, amb bona companyia, a més. Sí, perfecte.
Ah, epa. Sí?
Sí.
Bueno, després m'expliqueu,
No, no, jo la companyia no sé. Ja m'explicarà.
Escolta, volem començar la setmana amb filosofia i per això Leo Esplugues està amb nosaltres. I de fet, Joan, la setmana passada sí que vau tenir una conversa,
sí,
no? Telefònica, si no m'equivoco, va ser la setmana passada.
Sí.
Però sí que ens quedava un tema molt interessant, no? Per tocar.
Sí, sí.
A veure, digue-ho tu.
La bellesa. La bellesa.
La bellesa.
La bellesa en ve alta, Mercè?
Ai.
Ens equivoquem.
Bueno, és que ens va quedar pendent, perquè això... Ho vam dir a l'antena, Leo?
Ho vam dir a l'antena.
Bueno, sí, ho vam arribar a dir a l'antena.
Però va ser...
Vam arribar a dir-ho a l'antena, no?
Sí.
Però va ser arran d'un comentari.
Va ser arran d'un comentari teu, Mercè.
Però, sí, i el vam dir el comentari, Leo, no?
Jo crec que no, eh?
Podem dir-lo?
Sí, home, sí.
Tira.
A mi m'impressiona la bellesa de Leo Espluga.
Déu-n'hi-do.
Però, Leo, i tu vas dir, bueno, sí, és que... Bueno, no, sí, a veure...
No em va sorprendre molt.
Això.
No em va sorprendre molt.
Gràcies.
Podem dir? Ara no hi és, el Leo Espluga.
Ara no hi és.
Però podem dir que és d'aquelles persones que et passa pel carrer i et gires?
Sí, home, sí.
Sí, eh?
Sí.
Hòstia, 100%. Aquest programa, bueno, de cop.
Sí, home, sí.
Però tu notes,
em paguen no? per rebre complidors, això és meravellós, eh? Ostres, tu.
Tu notes aquestes mirades,
sí,
o no, Leo?
Sí. També perquè, home, també m'hi presento, no? O sigui, pim,
el look, no?
Sí,
que
home,
portes.
Clar. Sí. Jo sempre dic que la bellesa és una cosa, és una qualitat moral, que és una cosa molt estètica, clàssica, de filosofia, però la bellesa, com... com això és com allò de Simone de Beauvoir, no? Un no nace mujer, deviene mujer, pues així mateix. Un no, és, no neix vell, sinó que has de ve vell, no? Una mica.
Mira, precisament, posem un context tot plegat, perquè clar, la pregunta d'avui sobre la bellesa era allò que definim com a vell, com a bonic. Però la bellesa és subjectiva o és objectiva? Què o fins i tot qui ens defineix els cànons de la bellesa, si és que ha de seguir algun cànon estètic? I si existeix la bellesa, existeix també la lletjor? Alguna cosa lletja és per manca de bellesa o va més enllà de tot plegat? I una setmana després de les eleccions que segueix gairebé tot el planeta, també ens volem preguntar, lligant-ho amb l'actualitat, si existeix també una manera vella de fer política. Però d'això en parlarem al final de la secció, Leo.
Som-hi. Primera pregunta.
La primera pregunta és això. La bellesa és una qüestió subjectiva o objectiva?
Mira, jo tinc una opinió aquí molt, una mica controvertida filosòficament. És una cosa que he discutit molt amb col·legues, diguéssim, en el sentit universitari del terme. Que diguéssim que jo considero que hi ha una cosa, hi ha una diferència entre lo maco i lo vell, no? Lo maco per mi sí que és una cosa més subjectiva, però jo sóc dels que penso que la bellesa té a veure amb l'excel·lència i allò excel·lent és allò incontestable, no? O sigui, Plató deia, un diàleg molt maco, dedicat al meu diàleg preferit platònic, que és el Fedre, dedicat a l'amor i la bellesa, que són dues coses que van de la mà, on ell diu que la bellesa és allò que brilla per llum pròpia, allò que té la capacitat de fer-se veure per ell mateix, allò és la bellesa, diríem, no? Allò que emana, no? Diguéssim, que emana una allò propi, no?
Per tant, Leo, amb una conversa acadèmica, és a dir, al bar de la facultat...
Exacte,
jo et respondria... per tant, la bellesa és innata.
La bellesa té alguna cosa d'innat, com tot l'excel·lent, no? Però també té alguna cosa d'adquirit. O sigui, és a dir, el gest virtuós és un gest treballat, no? És un gest que es fa intuïció. O sigui, un ha de tindre com... O sigui, potser l'innat és la capacitat de divisar una cosa, no? De veure-la a l'horitzó, però després hi ha la capacitat humana d'apropar-se cap allà i un cop ha arribat allà, emmirallar, no, enlluernar, diguéssim, no, una mica. O sigui, la bellesa és una cosa curiosa perquè, de fet, Plató, no, a la seva escala del coneixement, col·loca el bé com allò més elevat, no? L'agazón, que diu. Però que agazón vol dir bé i bellesa. Mm. Però el bé, que és la cosa més elevada, no la podem veure, no? Diu Plató. El bé no és una cosa tangible.
Que bo.
I la manera a través de la qual se'ns presenta allò més diví, que és el bé, és a través de la bellesa, que sí que és observable. No? La bellesa, quan em preguntaves, és subjectiva o no subjectiva? Jo crec que no, perquè l'autènticament bell s'imposa. És com una bona obra d'art. S'imposa, es fa camí a través, no? O sigui, com Simone Weil, no? Al principi del segle XX, aquesta filòsofa meravellosa, deia que quan un està en presència de lo bell, intueix allò diví, no? O sigui, com la bellesa ens parla de lo diví i ens hi porta, o sigui, ens hi porta. No? És una cosa que nosaltres ens veiem allà encaminades.
Però, Leo, Joan, moltes vegades quan et diuen una floreta, no? En surt dir, bueno, això ets tu, d'acord, diu, ets tu que em veus amb bons ulls.
Bona aquesta.
És una mica això que tu deies, amb aquests bons ulls, amb aquest amor, no sé si va lligat.
Clar, és interessant perquè què va abans, l'ull o la mirada, no? Seria una mica la
idea. Sí,
no?
Sí.
No és una tonteria, però no ho és. És a dir, allò vell et fa mirar-ho amb bons ulls, no? Jo crec que és anterior la bellesa que els bons ulls, no? O sigui, allò vell seria allò que ens fan veure amb bons ulls alguna cosa i allà esdevé l'amor, no? O sigui, com per... El mateix, si parlem de bellesa, hem de parlar de Plató. Quan ell parla, no, de que la bellesa és una força que impulsa cap al bé i ens impulsa cap a l'amor, no, diríem. O sigui, és aquella primera enlluernament vell que a un li genera aquests bons ulls i és a través d'aquests bons ulls que un coneix l'altra persona, no? Que neix aquella voluntat de saber, de conèixer l'altre, de veure què és, no? Com, és algo que, o sigui, som commoguts, no, diríem, com en termes estètics.
M'estàs generant contradicció, Leo. Perquè, és a dir, no, és veritat, si Plató deia, com dius, que algú vell ens porta cap a l'amor i, per tant, la bellesa és objectiva, jo ara et plantejaré, per exemple, que he vist, per exemple, algunes fotografies d'una cosa tan espantosa com la guerra, però les fotografies són genuïnament belles.
Clar, aquí hi ha un problema que jo crec que és el fenomen de l'estatitització, no? És allò, és a dir, com el cas perfecte és un cas, és una cosa que parlo molt amb els meus amics últimament per algun motiu, que és el Gaspar Noé és el cas perfecte d'una estatitització d'una desgràcia, no? Hi ha un moment, no? Jo et diria que allò és un simulacre de bellesa, és a dir, Jean Baudrillard, que és un filòsof de finals del segle XX francès, sociòleg i de més, ell té la teoria del simulacre, que ve a dir que bàsicament que hi ha un moment on algú se'ns fa passar per real, però no ho és, no? I avui en dia vivim en l'època del simulacre de la bellesa, no? L'autèntica bellesa. Llavors tenim una experiència diferida, mediada de la bellesa, que no és divina, no? I en aquest sentit diríem que hi ha qui aprèn els còdics estètics, no? Perquè hi ha un cànon, no? Del que és una bona fotografia, del que és una bona composició, del que és una bona teoria de color, del que és com calcular les distàncies, etc. Llavors jo puc aprendre tots aquests còdics i utilitzar-los des d'una... com fent veure que allà hi ha una bellesa... Com, ja, és un traspantojo, diríem, no?
Hi ha un cànon de la bellesa, però no de lo bonic?
Al revés, jo et diria.
Al revés.
O sigui, hi ha un cànon del que entenem per bellesa històric, occidental, no? Però aquest mateix cànon oculta la pròpia bellesa, és el que diríem, no? Filosòficament diríem que la bellesa és allò que sobreviu al cànon. Com és a pesar del cànon, hi ha bellesa, no, diríem? Perquè el cànon ens ofereix un simulacre de bellesa, un aperitiu, una pel·li, no, diríem? I aquí llavors se'ns obre un tema més ampli, que és el tema aquest estètic, que és com... Fa molt temps jo llegeixo un assaig que és possible fer una pel·lícula crítica amb la guerra, autènticament crítica? Perquè, clar, el propi acte de fer una obra d'art d'allò està convertint en estètic una cosa que és ja irrepresentable, que és l'horror. No?
Anem a posar un exemple que segur que molts oients tenen al cap i que ara, quan ho has dit, em venia com llumí, eh? Apocalipsi Now.
Sí, clar, Apocalipsi Now cinematogràficament és un 10, no, diríem, clar, és un peliculón, tal, no sé què.
I són imatges de l'horror.
Però clar, que al final, Això ens hem desviat una mica el tema, però és molt interessant. S'imposa una narrativa.
Però és una estètica, no, també?
Clar, o sigui, diríem, Apocalypse Now és una pel·li on es mostra molt bé la psicosi, no? Aquest estat neuròtic, boig, no? Embogit per la presència de l'horror. Però què passa? Que la guerra, diríem, l'horror, no, diríem, no, això és una cosa que vivim a través dels testimonis, no hi ha una narrativa. No hi ha un sentit a les víctimes de la guerra. Les víctimes de la guerra són víctimes absolutes. No són víctimes que es puguin inscriure dintre d'una narrativa de superació personal, heroica, una narrativa estètica. No hi ha una narrativa. La gent està presenciant l'horror i l'exterminació, i ja està. No? En canvi, llavors, en el moment en què el convertim en una pel·lícula, on hi ha un protagonista, i per tant, si hi ha una història, hi ha un sentit, i si hi ha un sentit, hi ha un per què. I per tant, tot s'inscriu dintre d'algú, d'un projecte, no? I llavors, d'alguna manera, estem donant-li sentit a una cosa que és un sinsentit i hauria de ser un sinsentit, no?
Perdoneu, Joan. És que el tema és molt interessant.
I
jo crec que se'ns farà curt. Potser podríem donar un altre dia, eh?
Sí, tant,
un segon episodi,
jo
no, Leo, Joan? Mira, parlem de bellesa. Per què li donem tanta importància a la bellesa?
Ostres. Perquè jo crec que la bellesa és d'aquelles coses que... Això filosofia sempre es diu que quan analitzem alguna cosa, això és metafísica o el que sigui, sempre tot acte, no?, el fem d'acord a uns fins. Això ho diu Aristòtil, ja. Mm-hmm. És a dir, com els mitjans i els fins són indestriables i tota acció té sentit en tant que ens condueix cap a una altra cosa. No, jo me caigo perquè tinc set i vull estar hidratat, jo parlo perquè vull ser escoltat, el que sigui, no? Però què passa? Amb la bellesa no serveix per res més que per ella mateixa. O sigui, la bellesa és un fi absolut, que diuen en filosofia, no? La bellesa és com la felicitat, és com la llibertat, és com l'amor. Són certes coses que no les fem per res més que per elles mateixes. És a dir, lo bell ens agrada perquè sí, no? Lo bell és algú bo en si mateix, que disfrutem. Lo vell no ens serveix per res més que per... O sigui, per què voldries alguna cosa més que lo vell? No seria la pregunta, jo crec. O sigui, com... Lo vell és aquella cosa que un simplement no pot deixar de mirar. No? Les coses més importants de la vida, això ho diu Kierkegaard, són necessàries. És a dir, lo vell és una cosa que si tu veus una cosa vella i una cosa que no ho és, no pots deixar de mirar lo vell. O sigui, lo vell ens atrapa, no? És com lo lleig. Uh-huh. O sigui, lo lleig, 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 i lo vell, 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 no. Són dues coses que no podem deixar de mirar. Que ens tenen allà com... que brillen amb llum pròpia, i allò que brilla amb llum pròpia no necessita cap justificació més que la seva pròpia llum per brillar, diríem, no?
Clar, jo crec que també el punt, també, Joan, Leo, és el quan, quan s'usa aquesta bellesa, no? Aquesta, d'alguna manera, quan s'entra en aquest mercat de la bellesa, no? Que també que fins i tot es menysté, no? Les persones que treballen en aquest camp. Com es pot digerir això, filosòficament, no? Quina opinió en teniu?
Comencio jo?
Toma.
amb la qüestió entenc de la bellesa com allò estètic, no? O sigui, com la indústria de la bellesa. Clar, jo crec que aquí hem de fer una mica de guerra cultural, que es diu, una mica de guerra teòrica, i és com, jo crec que des de la filosofia no podem regalar aquesta paraula. O sigui, la bellesa és una cosa massa important com per regalar-la a aquesta gent. O sigui, s'ha de deixar molt clar, igual que amb el discurs de la ultradreta, s'ha de dir, no, el que vostès entenen per llibertat no és llibertat, i per tant el vostre discurs no és vàlid. És com, ens esteu parlant de mistelània, si no trobo la paraula, d'ornaments, però l'ornament no és bellesa. O sigui, anem a fer una diferenciació, no? El cànon no és bellesa. El cànon no és cànon. I té el seu sentit com a cànon, però la bellesa és una altra cosa molt diferent. La bellesa, diríem, en termes... Ui, aquí em poso una mica com rotllo heideggeriano, Gadamer, tal. La bellesa és una cosa que acontece. La bellesa no és una qualitat fixa, sinó que la bellesa és un verb, no sé com explicar-ho.
Entenent que imposició deixa de ser bellesa.
Absolutament.
No?
La bellesa és una cosa que esdevé. De cop, un està en presència de la bellesa. Però és una cosa que passa i se'n va,
sí.
Diríem. No? La bellesa no és... No, nosaltres no podem dir que una cosa és bella en si mateixa i pum, i ja està. No, no, la bellesa no és un adjectiu, és un verb viu, no? Seria com una diferència, jo crec. Llavors, clar, tota aquesta indústria, òbviament és una indústria que per mi... sempre s'ha de respectar les treballadores en tots els àmbits, perquè la gent està precaritzat, tot Déu que està precaritzat, però és cert que hi ha una crítica molt, per mi molt forta, molt coherent i molt necessària de tota aquesta indústria que capitalitza no capitalitza la bellesa, capitalitza la inseguretat del desig, que són coses molt diferents i molt pitjors.
Com? Explica'm això.
Pues que la, tota aquesta indústria capitalitza no la bellesa, perquè la bellesa és una cosa incapitalitzable, és un terme absolut, sinó que capitalitza la libido, capitalitza el desig, no? Aquella falta...
Aquest hedonisme, no? Aquest punt de...
Jo crec que ni tan sols es fa per plaer. És una cosa que hem d'entendre, que tot això no es fa per plaer, sinó es fa per falta, inseguretat, que no es busca satisfer un plaer, sinó tapar una falta. No? O sigui, hi ha dues maneres d'enfocar el desig. Jo, per exemple, puc sortir, no sé què, jo desitjo plaer, i ho faig per plaer. Però després hi ha el desig, que és el desig mogut per la falta, per la inseguretat, que és el desig que ens porta, per exemple, a relacions tòxiques, bla, 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 que és, jo no desitjo perquè pel bé i la bellesa i el plaer, sinó que desitjo negativament, per no passar, per no estar sol, per no patir, per ser acceptat, etc. No?
Boníssima, aquesta. Deixa'ls posar-me en un jardí, que no ens va abans, una miqueta. Volíem lligar-ho tot una mica també a l'actualitat, no?
Sí, Joan.
Ha passat el que ha passat a València, i s'ha gestionat com s'ha gestionat València, tots ho sabem, i ha passat el que ha passat als Estats Units. La meva pregunta és si existeix una política de la bellesa o una forma vella de fer política, que no sé si és el mateix.
Clar, jo et diria que sí a les dues coses, no? Hi ha una política de la bellesa, no? La bellesa té una dimensió política, que és allò que deia Simone Weil, la manera revolucionària, no? O allò que deia Gramsci als quaderns de la presó, que deia com la veritat és una eina, la veritat com la veritat és bella sempre, no? La veritat és revolucionària. I hi ha una manera de fer política vella, si entenem la política, no? Avui en dia entenem la política com una ciència, el qual és absolutament delirant, no? Hi ha facultats de ciències polítiques, el qual és com una cosa completament... Bueno, sense comentaris. Però la política...
Què vol dir? Fiquem-nos-hi. Què vol dir sense comentaris? Que hauria de ser el més humanista possible, la bona política?
Que la política sempre s'ha entès tradicionalment, la política s'hauria d'entendre, no com una ciència, igual que l'economia. No hi ha una ciència econòmica, sinó hi ha una economia política i hi ha un arts polític. O sigui que la política és un art i una tècnica. Que arts vol dir les dues paraules, no? Que això ho diu Foucault. O sigui, Foucault diu, hi ha una raó governamental i la política és un art, no? Perquè no hi ha una... Quan diem que alguna cosa és un art i no és una ciència, és perquè amb els mateixos inputs no t'entren els mateixos outputs. O sigui, com... La política és una cosa que fent el mateix no hi haurà les mateixes conseqüències sempre, no? O sigui, no és calculable la política, no? Perquè pot ocórrer de cop un desastre, que és un cisne negre a l'economia, pot de cop... una resposta inesperada. O sigui, la política requereix d'un art, que és a dir, com una intuïció i un bon gust i un saber fer i alhora un talent i una virtut. I és una cosa multidisciplinar. Un artista no és una cosa que sap, una persona que sap fer una cosa. Un artista és una persona que sap, en un medi, de cop té aquest moment de l'arte, no? Però, esclar, la política vella seria la política artística. Però clar, és que tenim absoluts negats artístics com a dirigents, no? Gent nefasta, clar.
Leo Espluga. Gràcies.
De res, un plaer. Apa-li.
La Generalitat de Catalunya, el govern de tothom, ha patrocinat Filosofia Millennial.
Un podcast de Ràdio Estat.
El mil·lenari de Montserrat al Palau Robert. Descobreix l'exposició Montserrat, 1000 anys, la celebració d'una fita mil·lenària històrica. Una experiència immersiva al santuari de Montserrat de tothom per viure la seva essència al 100%. Et transportarem a llocs normalment no accessibles del seu interior i descobriràs noves maneres de viure Montserrat gràcies a la realitat virtual. Fins al 6 de gener, Montserrat, 1000 anys, al Palau Robert. Endinsa-t'hi. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.